de ganar, tener la buena dinámica de este momento, difícil, però tenemos la confianza de hacerlo bien.
El tècnic madridista recupera Modric, però continua condicionat per 7 baixes: Courtois, Militao, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Vinícius i Carvajal. El Betis també té baixes, l'última la del migcampista argentí Guido Rodríguez. També estan lesionats Sabalí, Bartra, Carvalho, Fekir i Claudio Bravo. A més, Bellerín està sancionat. El partit començarà un quart de 5, l'arbitrarà Soto Grado i el seguirem en directe al Superesports de RAC1.
Va, per tant, pendents d'aquest Real Madrid-Betis, pendents, evidentment, tant des del Barça com des del Girona i, evidentment, l'audiència de RAC1. Triomf d'aquesta tarda, si es produís, garantiria als blancs continuar al capdavant de la classificació. En canvi, si ens ho paguessin, donarien al Girona l'oportunitat de liderar en solitari la Lliga. Això sí, si aconsegueixen un bon resultat contra el Barça Montjuïc.
Tots dos equips s'entrenaran aquest matí per acabar de preparar el partit. El Barça, Xavi Hernández, espera recuperar Christensen, que ha viatjat a Dinamarca per qüestions personals, i està pendent de Marcos Alonso. Encara dubta per molèsties musculars. Ter Stegen, Íñigo i Gavi són baixa. El tècnic del Girona, Michel Sánchez, té la baixa de Yangel i també la de Pablo Torre, i els dubtes de Borja García, Justin, Toni Villa i Joel Roca. La setzena jornada de primera divisió va començar amb un Getafe 1, València 0, i avui es jugaran, a més del Betis-Madrid, a la vez Las Palmas a les 2, Villarreal, Real Societat a 2:15 i Mallorca-Sevilla a les 9.
I a segona divisió, l'Espanyol, que continua fora de les posicions d'accés directe a primera divisió després que ahir va empatar a casa amb el Saragossa 1-1 amb gol d'Edu Expósito i expulsió de Calero a mitja hora pel final. Anem cap a Cornellà amb la crònica de Joan Camí. Joan, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol no acaba de carburar i no és capaç de tenir continuïtat en el joc ni en els resultats. La situació podria ser pitjor, però la versió dels blanquiblaus està lluny del que s'espera d'una plantilla que té arguments per oferir més del que ofereix. Contra el Saragossa, l'Espanyol va ser inofensiu en igualtat numèrica i va tornar a necessitar una sacsejada al descans per canviar la dinàmica fins a l'expulsió de Calero, això sí, que ho va condicionar tot fins al final del partit. Ramis valorava el punt després de jugar més de 30 minuts amb 10 homes.
No estamos contentos. Por el punto sí estoy satisfecho por el esfuerzo de los jugadores. Lógicamente tenemos que mejorar muchísimas cosas, como he repetido muchas semanas, ¿no? Bueno, el punto, teniendo en cuenta las circunstancias, pues no es malo. Seguimos sumando y a descansar bien para el sábado.
Entre el que necessita l'Espanyol, perfils específics, i el que encara no és capaç de fer, tenir més continuïtat amb pilota, els blanquiblaus han perdut una part important del volum ofensiu que tenien abans. Si defensivament tampoc és fiable, 20 gols en contra en 19 partits, el resultat no hauria de sorprendre.
Gràcies, Joan. Doncs l'Espanyol, que no acaba de trobar el camí per accedir als llocs d'ascens a primera divisió, veurem el que queda de temporada. Pel que fa al Barça femení, lesió greu de Mapi León. Vam saber ahir que s'ha trencat el menisc del genoll dret a l'entrenament.
El temps exacte de baixa de la central aragonesa se sabrà un cop l'operin i vegin com és el trencament, però no serà inferior en cap cas a 2 mesos i mig, ho explica RAC1 el doctor Pedro Ripoll del Centre d'Excel·lència de la FIFA.
Jo estaria en 4 meses, con el supuesto de que se haga una sutura del menisco, que es lo normal. Si hacen una resección, una meniscectomía, que se hacen casos en los que no se puede suturar, pues entonces, claro, estaríamos hablando de un tiempo en torno a 2 meses y medio, 3.
El Barça té avui partit de Lliga, 4:45 contra l'Eibar al Johan Cruyff, amb 3 centrals de baixa, Mapi, Paredes i Jana lesionades. Tampoc podran jugar Alexia, Rolfo ni Bruna. En futbol internacional, Xavi, el partidàs d'avui és l'Aston Villa-Arsenal, 3er contra 1er de la Premier League anglesa. A 6:45, també a Anglaterra, l'entrenador del Brighton, Roberto De Zerbi, ha confirmat que el davanter cedit pel Barça, Ansu Fati, s'haurà d'estar 3 mesos de baixa.
Doncs déu-n'hi-do la mala sort també d'Ansu Fati, que també acumula lesions importants, en aquest cas al futbol anglès. I en bàsquet, triomf de mèrit aquesta nit passada del Barça a l'Eurolliga, 89-81 contra el Fenerbahçe, després de remuntar els 12 punts de desavantatge que tenia el descans.
Una gran defensa a la represa i el lideratge de la Pro Vítola i Willy Hernán Gómez han deixat el desè triomf europeu del curs a casa. L'entrenador blaugrana, Roger Grimau, relativitza el seu propi paper a la millora defensiva al 3er quart.
No res especial, a mitja part seria meravellós que jo us digués aquí que ha sigut un... No. Tornem una miqueta al mateix, que en tants partits sempre a vegades costa una miqueta, i quan entres amb aquest en barrena, no? que fas un error i un altre i et costa, i l'altre equip et castiga molt, que fins que no acabes de fixar una miqueta la defensa o com havíem treballat, et castiguen i et donen aquest parcial, no?
Avui tenim duel català a l'ACB, important en la lluita per entrar a la Copa del Rei. A 8:45, Baxi Manresa Bàsquet Girona al Nou Congost. I de matinada, primera final de Copa NBA. Bé, es diu in-season tournament, però és un format de Copa. Lakers Pacers, a 3:15 a Las Vegas.
I acabem amb cita d'hoquei patins, va.
La final de l'europeu femení que es juga a Olot, aquest vespre a 8:45, Espanya-Portugal.
Les 9:05, gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
Va, de seguida, Sara González, Antonio Baños, Carles Fernández i Ivan Guera, perquè avui, efectivament, som aquí. Si ens voleu acompanyar, fins a les 2:00 PM.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya
se acabó.
Y ahora ya.
Ara ja no estàs sola. Ara ja Espanya és una altra. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el Chayato Neta Quartz a 15,95 € al quilo. Capravo, el Nadal que enamora.
Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Braç a braç. Així encalcem els nostres objectius. Només així els aconseguim. Trenquem barreres, superem obstacles, així aplanem el camí, compartim el camí, gaudim del camí. Perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al Grup Social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte, braç a braç. Grup Social 11.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. edificar.com.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9:07.
We have earned the right to say with all the letters that we have achieved the first international regulation on artificial intelligence in the world.
Que l'estat espanyol ja ha dit que assumirà aquest cost. Per tant, això no pot ser rellevant pels altres estats. Una altra cosa és com es deixa jurídicament lligat perquè Espanya realment assumeixi aquest cost tot el temps que calgui.
The people of Gaza are looking into the abyss. The international community must do everything possible to end their ordeal.
65 quilòmetres de pistes obertes. La veritat és que molta afluència de clients, encara no sabem quants, però molt bé.
En casa, a mi me daban hostias como panes.
¿Qui te daba hostias como panes?
Pues mi madre.
¿Por qué?
Pues come. Me decía que estaba gorda, que era una bola de sebo. Y cuando comía, zasca toda la boca.
¿Y tú qué hacías?
Pues yo comía más.
Les 9:09, doncs, amb aquesta música, que és un funeral molt sui generis, el que es va viure ahir a Dublín, el funeral del líder dels Pogues, Shane McGowan, que crec que no és de la teva corda, Baños, la música dels Pogues.
No, no.
Però m'estranya, perquè hauria de ser, no?
Sí, jo per... i també per edat, eh? Vull dir, m'hauria d'agradar, però és el que comentàvem.
Sí, Fairy Tale in New York, tot això,
no? Ui, no, quin horror. No, 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 a mi la música
irlandesa... Què dius?
La música irlandesa em posa molt nerviós.
Per què?
Això és en popular opinion.
Però absolutament en popular, eh?
En popular, sí, perquè... perquè sí, perquè...
Bueno, ja veig que no, sí, perquè sí.
Vale. Perquè a mi aquesta cosa de... del pavi, que sembla... No, no.
Doncs mira que t'he de dir que el veu... Hola, Carles Fernández.
Ara, he vist imatges del funeral.
Hola, Sara González, bon dia.
Molt bon dia.
I del funeral
és meravellós.
I és realment gloriós. Home. De la manera que s'ho ha pres a Dublín i Irlanda. Vull dir, tant de bo aquí també tinguéssim aquest sentit una mica...
I aquesta mirada
de la
també,
mort, també.
Exacte, i aquesta mirada de la mort, anava a dir,
sí,
amb una part de celebració, sí, i com es movia el taüt per als carrers de Dublín, amb la gent cantant-li aquesta cançó.
Ho farem en Julio Iglesias.
No, però...
No crec.
Aquí som més sentits.
Tothom és molt moderat, eh?
Sí.
Llavors, quan arriba la mort... És
tothom, sèrio, i a més que parla bé...
N'hi va haver un, i fora conyes, n'hi va haver un, i des d'aquí el felicito, pobre, que ja ens ha deixat, que és en Culla. Que sí. En Joan B. Culla va saber, diguem, sabent que se li acostava la mort, va acceptar un reconeixement públic
un
i va fer
públic.
La seva, una esquela vivent,
sí, sí.
Gegantina,
sí, sí.
Superbonica, i es va saber acomiadar.
Molt difícil,
per tant, sí. Ja, però és que hi ha una cosa que sabem segura, eh?
Sí, sí, sí.
Només n'hi ha una.
Home, aquí el més semblant als Pogues va ser Mossèn Cinto, quan es va morir, que també hi havia molta gent al carrer.
Gent al carrer, no? No, però fixa't que són d'aquestes...
El meu poble hi té un monòlit perquè ell estava... a Riells. Bueno, cuida.
Espera que no he saludat l'Iva.
Si fos a la Meridiana estaria aquí fotent una tapa.
Bon dia.
Ara hi tinc jo.
Hola, Ivanguera, bon dia. Que no
Hola, bon
avui
dia.
No et deixaran parlar, perquè com que estàs fora...
Avui ho tinc molt magre. Està claríssim.
Que, dit... que estàs malaltona, Iva.
No.
No,
que és malvat. T'ha imaginat amb descansos, que sàpigues, Iva.
És mala gent.
Però ni nega...
Ni confirma ni desmenteix. Demà tindríem titulars.
No, no en parlarem. No en parlarem dels descansos o no descansos de l'Iva. No, acabo només amb la qüestió del Shane McGowan, que ja no és només l'exterior, sinó que dins de l'església. Gent ballant mentre sona la música, és una cosa que aquí no veiem,
bé,
no? I és una celebració, escolta'm, de vida. Que, per cert, en les últimes hores hem tingut diverses notícies de morts importants, i la més, sí. Segurament la més significativa és la que ens va agafar per sorpresa, per l'edat, perquè no sabíem res, perquè és d'aquestes que t'agafen amb el peu canviat, d'Itziar Castro, l'actriu que crec que tu la vas conèixer, Sara, no sé si la Iva també, per la qüestió purament periodística, no em sembla?
Clar, jo el més... pròxima que la vaig tenir, no? Ha estat sobretot per la seva vessant activista. Participava molt activament de forma freqüent en actes importants de l'espai de Catalunya en Comú i també en el seu dia de quan es va impulsar Sumar, i va venir justament fa 2 anys Yolanda Díaz aquí, no? Que va ser quan va venir Ada Colau perquè repetís per tercera vegada com a candidata a l'alcaldia. Era una persona que en la seva vessant d'activista estava molt compromesa i realment participava dels actes, no com una militància estricta, sinó ella convertia les seves lluites personals en lluites també col·lectives i s'implicava a fons. Me'n recordo que la setmana passada parlàvem de la dificultat cada vegada més de trobar artistes i persones amb un perfil públic que es comprometin de forma pública, doncs, amb aquelles qüestions que preocupen el país o amb aquells reptes que tenim sobre la taula, i ho dèiem a tomb de la mort de Concha Velasco. Jo crec que en el cas de la Itziar Castro el seu compromís és indiscutible amb la lluita pels drets de les dones, en la lluita per la diversitat, en la lluita també en la vessant més social, i ella sempre ho feia de forma diària, ho feia també a través de la seva feina, i era una persona molt propera, és a dir, que ella es pujava en un escenari a presentar un acte desplegant tot el seu talent per fer-ho. És molt difícil fer d'un acte polític un acte
una festa.
Un acte amè. Sí, ella sí, aconseguia sí. Això, amenitzar aquells actes que els periodistes de vegades ens semblen molt, molt i molt densos, no? Com és un congrés d'un partit, i després doncs no tenia cap problema en baixar a parlar amb la gent, amb els militants, amb els periodistes. Vull dir que hem conegut aquesta Itziar més compromesa i més propera fora de la vessant artística.
I et diré una cosa que hi ha al voltant de la militància que deies, ja no només política sinó sobre determinades causes. Ahir es va demostrar que és més necessari que mai, perquè tu miraves, feies un tomb per la xarxa i feia un fàstic.
Era una catàstrofe.
Però un fàstic. Humana. La gent que estava esperant, tinc la impressió, esperant que li passés alguna cosa algun dia a Itziar Castro, per dir que si estava grassa, que no... Bé, una quantitat de barbaritats que es van llegir, que evidentment, bé...
És veritat que són perfils... És absolutament lamentable.
En molts casos eren perfils anònims, i llavors és, bueno, doncs cadascú, evidentment, és un gran abocador,
Però
Twitter.
Hi havia qui no era tan anònim,
ja,
i que no té cap mena de vergonya en dir segons què, no? I en moments així penses en què s'ha convertit en Twitter, sí, i quant de mal fa socialment.
No, i per altra banda, diria, Sara, com d'integrades estan determinades idees o arrelades en la personalitat d'una pila de gent, com perquè no faci vergonya parlar d'aquestes coses en públic, fins i tot davant de la mort d'una persona.
Sí, sí. Bueno, i aquí crec que hi té molt a veure també el fet de ser dona i el fet de ser una dona compromesa.
I lesbiana.
Exacte. I anava a dir, amb els drets LGTBI, compromesa amb la diversitat i una persona molt reivindicativa que plantava cara. Que plantava cara cada dia de la seva vida davant d'atacs, per exemple, de l'extrema dreta. I ho feia exacte,
sí, sí,
sense renunciar a la ironia i a l'humor, amb el punt exacte, sense faltar mai al respecte, que això és molt difícil.
Iva, quina vas a dir,
perdona? Però jo crec que en aquest cas, en aquest personatge, és on és més evident i més esfereïdor el tractament, quan ella denunciava la gordofòbia, és que realment és el tractament de, moltes vegades, d'una malaltia, perquè és una malaltia, no sé si era el cas de l'Itziar Castro, perquè jo no la coneixia personalment, però normalment darrere de problemes de pes hi ha problemes de relació amb el menjar, de problemes de control i que han de suportar també un acompanyament psicològic. I el després sí que es fa cap a aquestes persones assumint que si no tanques la boca és perquè no vols, és tan absolutament deshumanitzador. I això es veia molt en el cas de la... Es veu molt en la reacció d'Itziar Castro, però de qualsevol altra persona que tingui aquesta relació poc controlada amb el menjar.
Però perdona, és que a més en el cas d'Itziar Castro hi havia una malaltia que era la lipidèmia, que és degenerativa i que és crònica.
Sí.
I dius, bueno,
sí.
La gent opinant sobre coses que no té ni la més remota idea és extraordinari. I voler convertir el seu cas en una mena d'abocador de les teves filies i fòbies,
sí. Opinant sobre els cossos, sí, sí, de les dones, perquè sí, som majoritàriament nosaltres els que les compatim aquest escrutini.
I culpabilitzant a les dones pel cos que tinguin.
Exacte.
Que és culpa de què?
La lluita, justament, que ell... Una de les lluites que ella va lliurar de forma directa i personal.
Les 9 i 17 minuts. Doncs en tot cas que descansi, Pau, Itziar Castro, el record per ella, per la sorpresa, també 46 anys, de la notícia que sabíem ahir de matinada. Les 9 i 17 minuts. Tenim per aquí el Martí Oliveres. Hola, Martí.
Què tal? Com esteu?
Bon dia. Digue-li a la Iva quin dia li farà.
A veure, on estàs, Iva?
No sé si m'ho vol explicar, però
vaja. Vaig a casa amb una manteta i un xarupet.
Abriga't.
No cal que expliquis on estàs, si no vols.
En qualsevol cas, abriguem-se perquè fa fred a tot Catalunya.
El Carles va amb manica curta.
Sí, ell
sí. Perquè quan vas a Can Bundó, ja saps.
A Can Bundó mai se sap.
Sí, m'estava vestint, diu, he reculat i tot.
Has de portar una rebaqueta.
Per posar-me sobre la suadora, perquè clar, quan vas a Can Bundó ja ho saps.
No, tenim temperatures baixes no només a l'interior i al Pirineu, sinó també a prop de la costa, cap a l'Empordà, la temperatura és per sota dels 10 graus a aquesta hora. I, atenció, molta boira, moltes boires a la Catalunya central, a Ponent, comarques de Girona. Per tant, és cap de setmana d'aquest pont de la Puríssima. Precaució a la carretera si heu de desplaçar-vos fins allà a les 10:15. Encara continuarem amb molts bancs de boira a l'interior, especialment Ponent, la zona del Pla de Lleida, però també la Conca de Tremp, la vall del riu Segre, a la zona, doncs, aquestes carreteres interiors, com també la Plana de Vic, comarques de Girona. Aquests bancs de boira de núvols baixos redueixen molt la visibilitat i, a més, poden ser boires gebradores, perquè és un matí fred, amb temperatures per sota dels 0 graus en alguns casos, i, en canvi, el temps més benigne, podríem dir, el trobem a les cotes més altes del Pirineu, on comença a pujar ja la temperatura, i també a la costa serà fàcil arribar als 18-19 graus ja.
Carai.
fins i tot a partir de demà entrem en 3 dies de calor per l'època a la costa i a muntanya. Seran dos escenaris. D'una banda, la costa i el Pirineu, cotes altes, temperatures molt per sobre de la mitjana del que tocaria ara al desembre, i en canvi l'interior, aquí jugaran una altra lliga en funció de com es vagin trencant aquests núvols baixos. Sabeu que aquest aire fred queda més estancat durant bona part del dia a l'interior, o sigui que a la costa i al Pirineu, a cotes altes, parlarem de calor per l'època de cara a dilluns i dimarts.
En tot cas, més enllà de la calor per l'època, el que deies abans, molt de compte avui a les carreteres, perquè si efectivament fins a les 10, quarts d'11, hi ha una pila de gent que avui es mou pels mercats també, per les fires. Hi ha el mercat medieval de Vic, hi ha la fira d'Espinelves, hi ha una pila de fires al país, hi ha molta mobilitat a les carreteres i en algunes zones, sembla que tu venies de per allà, a prop d'Osona la dificultat per moure's en vehicle era notòria aquesta nit passada i matinada.
Sí, en el cas de la Garriga, boira alta, però a la que saltes cap a Osona, a partir de Centelles, la boira era espessa, almenys a l'hora que ens desplacem moltes persones quan treballem de matinada a matí, s'han d'anar trencant. A partir de mig matí, migdia, ja més estones de sol, i aquesta tarda arriba un front desgastat al Pirineu que farà ploure fins a la bandera, que en diem gairebé, perquè la cota de neu se'n va per sobre dels 2.500 metres. Això sí, com a mínim aquesta calor que farà dilluns i dimarts a la costa i a cotes altes del Pirineu s'acabarà dimecres, perquè arriba un front amb puntualitat, sembla, que provocaria nevades que poden ser importants al Pirineu de Lleida, i després una baixada de la temperatura. Fins i tot mirant enllà, avui hem mirat uns mapes que podríem començar les festes de Nadal amb un ambient molt fred, moment no ens atrevim a dir-ho, però sí que hi ha alguns models que ho marquen. Ara de moment això, puja la temperatura demà, dilluns i dimarts, i torna a caure per normalitzar-se a partir de dimecres.
Gràcies, Martí, fins ara.
Fins ara.
9:20, Baños, de seguida el teu tema, eh? Intel·ligència artificial.
Ah,
vale. Ja arriba. Bueno, hi ha hagut reunions
pròpia,
de tres.
No
recorre el ChatGPT.
A quan surt la mitja onça d'intel·ligència?
Perdona.
Per què li dius això?
Li dic perquè, perquè sabem que ens interessa molt.
Sí, m'interessa.
Ell llegit molt, ell, tot i no necessita el ChatGPT.
No, ell no necessita res. El ChatGPT. No sabem ni dir el tipus de chat.
El ChatGPT.
9:21, de seguida. Anem a Brussel·les, insistim. Aquesta nit passada s'ha convertit Europa en el primer territori del món en regular la intel·ligència artificial, i de seguida li preguntarem, a veure si ens ajuda una mica a posar negre sobre blanc, el Genís Roca, el nostre expert en transformació digital.
Dia lliure amb Xavi Bundó. A la zona estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
A Carglass creiem que tots els parabrises es mereixen una segona oportunitat, fins i tot els irreparables. Per això tenim contenidors a tots els nostres tallers perquè se'ls pugui reciclar i donar una segona vida.
Carglass canvia, Carglass repara.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb els nostres més de 600 productes de Nadal. Bloc de fogràs d'ànec ara per 5,49. T'estalvies un 21%. I un quilo de mandarines per 1,19. T'estalvies un 29%. Lidl, marca la diferència.
Artés, el 9 de desembre...
Viu el Sarau.
40 anys de Sarau Artesenc. Concurs de colles sardanistes. Doble audició de sardanes. Concert i ball de gala amb les cobles orquestres La Principal del Llobregat, La Principal de la Bisbal, Meravella i Salvatana.
El 9 de desembre, fes Sarau a Artés.
Més info a sarauartesenc.cat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2, 8, 28, 32 i 37. I els sols, el 3 i el 6.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Hola, sóc la Maria Xinxó Morera i he escollit un poema que es diu El Pessebre. M'agrada perquè em trasllada als anys 80 i 90 a casa fent el pessebre amb la meva germana i els meus pares. Aquest és el meu record i el poema diu així. Jo tinc un pessebre, petit i lluent, de suro i de molsa, tot blanc de tants vents. Figures i cases, d'argila i paper, corrals amb gallines...
Aquest Nadal, RAC1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i dos quarts de 10 del matí, avui acompanyats de Sara González, Antonio Baños, de Carles Fernández i d'Iva Anguera, que encara estem debatent aquí, que sàpigues, Iva, durant la publicitat, que si Baños li agrada la música irlandesa o no, i, o Irlanda en general.
És una cosa que... el cònsol general d'Irlanda a Catalunya, sí. Bé, no? Vull dir, a favor, però... No,
bueno, fantàstic, Irlanda, ja està.
Sí, sí, sí. Home, per qui li agradi, no, com diuen les
gent. Sí, això sí, això sí.
Per qui li agradi.
Vinga, va, 9 i 24, deixeu-me anar a Brussel·les, perquè portem uns dies... Avui el protagonista del dia es diu Lluís Tobar. Hola, Lluís, bon dia.
Hola.
Tot passa per Brussel·les, o sigui, tot està passant a Brussel·les a les últimes hores. Tenim, per una banda, ara en parlem, la regulació de la intel·ligència artificial després de 3 dies de negociacions. Tenim els debats al voltant del català a Europa, que això també en parlarem d'aquí una estona, perquè dimarts torna a ser haver-hi reunió, i és l'última que Pedro Sánchez tindrà mà per decidir-ne l'ordre del dia, perquè és l'última seva com a president de torn a la Unió Europea. I per altra banda també Nadia Calviño, que ahir vam saber que serà la nova presidenta del Banc Europeu d'Inversions, i això fa mobilitat en el Consell de Ministres. Deixem començar per la intel·ligència artificial, perquè és cert que aquest matí parlàvem... Ostres, fa 8 mesos que vam veure aquella carta que ens va posar tots els pèls de punta d'un miler de científics, d'investigadors, també d'empresaris com Elon Musk en el seu dia, que alertaven dels perills de la intel·ligència artificial per la humanitat i demanaven no només regulació als estats, sinó que fins i tot que s'aturessin les investigacions al voltant de la intel·ligència artificial. Des de llavors hem parlat moltíssim del ChatGPT, de tot, en fi. I no s'ha aturat la investigació clarament, això no s'ha aconseguit, o no s'ha volgut, inclòs els que signaven la carta, això és una cosa curiosa, sinó que, a més, l'única cosa que, diguem-ne, que pots sustentar com a forma d'aturar o de controlar la intel·ligència artificial és la regulació. I això és el que s'ha aconseguit. Ha costat bastant, em sembla, Lluís.
Ha costat molt. És una negociació que diguem que aquí a la Unió Europea estem molt, molt acostumats, més quan s'encalla un tema i quan hi ha voluntat de que surti sí o sí. Perquè us feu una idea, es va començar a negociar el dimecres a les 3 de la tarda i la primera pausa la van fer el dijous a la 1 del migdia, passades la 1 del migdia. Vale, 22 hores seguides tancats en una sala. Clar, ens van dir que paraven, vam entendre que per descans, no? Perquè evidentment els papers, ja quan portes 22 hores negociant, doncs entenc que la lletra ja no la veus de la mateixa manera que al principi. I s'hi van tornar a posar ahir a les 9 del matí, i a la mitjanit, a les 12 tocades, sortia aquest acord. Per tant, pràcticament, si fas una suma al cap baix, et surten pràcticament 40 hores de negociació. Per tant, mostra la importància que tenia per Europa, i també, en aquest cas, per la presidència espanyola, que es volien, no?, penjar la medalla d'haver tancat aquest un dels temes estrella d'aquesta legislatura a Europa.
Bé, de fet, una catalana com és Carme Artigas va sortir traient pit de l'acord ahir, la secretària d'Estat de digitalització, i que exercia, diguem-ne, com a portaveu de les negociacions per part de la presidència espanyola, i que va sortir i va dir això. We have
earned the right to say... Ens hem guanyat el dret a dir amb totes les lletres que hem aconseguit el primer acord internacional sobre intel·ligència artificial del món. Ens sentim molt orgullosos, estem molt contents que això hagi passat durant la nostra presidència. Era una de les nostres prioritats estratègiques i hem fet tot el que calia per aconseguir aquest objectiu tan important.
Deies que ha estat complicat. Llavors, clar, la intel·ligència artificial és una cosa com molt, molt genèrica, molt gran. Tenim el problema una mica, o sigui, la sensació general de tothom, jo crec, o d'una certa generalització, és que la intel·ligència artificial, igual que Internet en el seu dia, ens ha de canviar, ha de canviar la nostra manera de vida en molts aspectes, però no sabem quins, cap a on i com evoluciona. Aquest és el gran dubte de com es regula una tecnologia així. Però pel que sabem, quins han estat els punts, diguem-ne, més tensos en joc en aquestes negociacions a dins d'Europa, Lluís?
Doncs aquí hi ha hagut una batalla, és a dir, quan hi ha una negociació d'aquesta mena, negocien el Parlament Europeu, que ja ha fixat una posició prèviament, el Consell de la Unió Europea, que és l'òrgan que representa els 27, i la Comissió Europea. I aquí, bàsicament, hi ha hagut una batalla entre el Parlament Europeu i, sobretot, el Consell, que eren els països, sobretot en el tema de reconeixements facials, dades biomètriques i tots aquells temes que, en definitiva, afecten a la nostra seguretat i intimitat. És a dir, el Parlament Europeu, que normalment és qui digui, que és el garant, no?, de la protecció dels drets dels ciutadans, i això, doncs, volia que es regulés al màxim, els límits al màxim, que es prohibissin els reconeixements facials, tots els reconeixements d'emocions, totes aquestes coses que al final envaeixen la intimitat de les persones, i els països han demanat, i al final ho han aconseguit, que hi hagi algunes excepcions, per exemple, en casos d'amenaces de seguretat, amenaces de terroristes, desaparició de menors, doncs que aquests reconeixements facials es puguin permetre. Però el Parlament Europeu ha arrencat, per exemple, que aquests reconeixements facials no siguin massius en llocs públics, perquè la por era, clar, si sota el context d'una amenaça de seguretat obres el meló dels reconeixements facials, doncs clar, al final és si no diguem-ne no s'acota i es limita bé, doncs aquí pot ser un meló molt difícil de tancar. Per tant, aquest ha sigut el gran debat entre la privacitat de les persones i també com juguem a favor, en alguns casos, amb la intel·ligència artificial.
Mira, fa uns dies, ara de seguida el saludarem, però fa uns dies el Genís Roca ens deia allò de que jo estic entenent millor les coses que costen d'entendre de la intel·ligència artificial si li poso el filtre de qüestió militar, no? I aquí estem, no és militar, però sí que és una qüestió d'interessos de seguretat dels estats, de poder ser més invasius o menys amb la intimitat de les persones, i aquí és una de les claus. És a dir, poder fer reconeixements, és que ara sembla que la intel·ligència artificial pot permetre reconèixer, no només reconèixer gent fàcilment, sinó el que dèiem, races, creences, estats d'ànim. Això ho permetria, i si camines cap aquí no et pots ni imaginar el que pot fer, no? Evidentment, la intel·ligència artificial d'aquí a començar a fer una regulació que impedeixi que això es pugui fer de forma massiva, perquè evidentment en determinats estats, que això veurem si ho regulen, en mans de determinada gent, de determinades empreses, de determinats governs, és bastant, bastant perillós. I quina és l'altra cosa? Perquè crec que també hem parlat d'això del xat GPT i d'aquest tipus de creacions de text, no?, de la intel·ligència artificial, i de vídeo i de fotografia.
Amb els xats GPT va haver-hi una mica més de facilitat, és a dir, amb els xats intel·ligents cap al dijous sí que ja pràcticament s'havia tancat l'acord, i al final sí que Europa no suposarà aquesta tecnologia. Aquí també, ho dèiem abans, no hi ha, és a dir, hi ha una batalla també de les empreses, no? Els estats també han mirat per les empreses, no quedar-se enrere d'altres regions del món com la Xina o els Estats Units, que estan anant molt més lents regulant, o directament no estan regulant. Però, per exemple, amb el xat intel·ligents es permetran, però sí que se li ha posat molts límits, per exemple, en que no generin contingut il·legal. És a dir, que no puguis també en matèria de terrorisme, no? Que un xat intel·ligent no et pugui explicar, doncs, com generar-te factes, com suposar una amenaça per la seguretat nacional. I per tant també s'hi han posat límits, tot i que el xat GPT sí que en alguns casos, doncs, Europa ho permetrà, perquè ho veu també una eina que en algun moment, doncs, pot ser útil. I aquí és veritat que no hi ha hagut tanta atenció com amb el tema de les dades biomètriques i els reconeixements facials.
Lluís, quan es pot estar en marxa aquesta regulació? Perquè ara, evidentment, crec que encara ha de passar alguns passos perquè s'aprovi definitivament, i com sempre passa amb Europa, al final les normatives europees triguen un temps a arribar als estats.
Sí, en principi això ho ha de donar ara una doble llum verda, una doble verificació, diguem-ne, tant al Parlament Europeu com tots els 27 països europeus. En principi aquí no hi ha d'haver sorpreses, perquè si és un acord que ja ha sortit i està negociat i tancat, no hi ha d'haver-hi sorpreses. Hi ha alguns mecanismes, per exemple, amb els xats intel·ligents, que és més fàcil d'aplicar, ja podria, si tot això, aquesta llum verda passa entre el gener i febrer de l'any que ve, doncs el març ja podria aplicar-se. El tema dels reconeixements facials, dades biomètriques, que és més complex d'aplicar, encara podríem trigar fins la tardor de l'any que ve en veure-ho aplicat del tot. Però estem parlant, en qualsevol cas, de màxim un any.
Sara i Carles, em sembla que li vol fer alguna pregunta al Lluís. De seguida saludem el Genís Roca, de totes maneres.
Lluís, bon dia. Hola, Sara. Voldria preguntar-te, clar, en uns mesos hi ha eleccions europees. poden canviar les majories. Fins a quin punt aquesta llei pot ser susceptible de patir canvis? Perquè, si no vaig errada, el Partit Popular Europeu volia anar més enllà amb qüestions de seguretat i reconeixement biomètric. Fins a quin punt, si hi ha una nova majoria d'una dreta que s'aproxima i que hi ha el risc de que faci aliança amb extrema dreta, aquesta llei pugui patir canvis abans fins i tot de la seva aplicació?
Clar, per això és important que es lligui, perquè les eleccions europees, estem parlant que són del 6 al 9 de juny, per tant falten encara uns mesos, i aquí és veritat que el Partit Popular Europeu, quan el Parlament Europeu va fixar la seva posició, per exemple, el Partit Popular va votar a favor de permetre en més casos i ser més flexibles amb els reconeixements facials, no? En principi ara l'acord està tancat, però pot ser que ja ha passat alguna vegada, sobretot en directives del pacte, no, de transició ecològica en matèria de cotxes, que en algun moment, ara quan es faci aquesta doble verificació, algun país, com bé deies, no, per algun interès intern, doncs vulgui demanar alguna modificació i faci saltar alguna part dels acords pels aires. És una cosa que en principi no hauria de passar, és a dir, més d'una negociació així, quan ho tens tot tancat, es fa perquè no hi hagin d'haver sorpreses. Però, si només que s'obri el meló, algú demani algun canvi, aquesta llei, clar, si no la tanques del tot abans de l'abril, que és quan està l'últim ple del Parlament Europeu hàbil abans de les eleccions, clar, aquesta llei, si no la tanques, a partir del juliol, amb noves majories, sí que s'hi podrien introduir esmenes i canvis que podrien fer canviar, depèn de quina mesura, doncs, la llei de dalt a baix.
Carles Iba, molt ràpidament.
Sí, molt ràpid. Volia fer referència que des del punt de vista de la seguretat és molt fàcil pervertir el discurs, no? I pervertir el relat és molt fàcil, no? Jo em sembla recordar que era amb el Genís, precisament, i crec que estava aquí a l'estudi, que era un moment en què parlàvem de xarxes de pedofilia i també d'intel·ligència artificial, no? I que jo li demanava, escolta, i aquestes imatges no es poden detectar, no les pot detectar, diguem, la mateixa intel·ligència, encara no, no? Però clar, fer un discurs a l'hora de demanar el vot, de si fos per mi sabríem a qualsevol lloc si passa un terrorista, si passa un pedòfil, si passa un possible assassí, si passa algú que està en recerca i captura per part de la justícia, si passa algú que ha vulnerat o ha trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva esposa, si passa algú que... Clar, és molt fàcil de pervertir,
clar,
això,
clar.
Perquè
clar.
Qui diu que no?
Clar.
Qui diu que no?
Sí, sí. La securitització perquè, fa dècades que s'utilitza a costa de la por de la ciutadania.
Sí, però és tan fàcil de
justificar,
de,
no?
No,
sí,
i de fer clar. Un relat...
Que no ho veieu bé, això.
De fer un relat en l'imaginari.
Amb les càmeres als carrers.
Clar, de fer un relat en l'imaginari de la immensa majoria de la gent que no sabem, amb EMA, com acaba de funcionar això, que et dona la sensació que hi ha una molt bona persona a l'altra banda, una molt bona persona, que el que fa és només destriar els cigrons negres, i a la resta de cigrons es deixa passar sense res. Però clar, vet aquí que a l'altra banda no hi ha només una molt bona persona. I quan salta el debat? Jo vaig reconèixer aquí que era per un tema d'un dels agressors sexuals infantils. Que hi ha punts en què jo se'm frega, saps?
Sí, sí.
Arribo al límit de segons quina cosa. I dius, bueno, doncs, clar,
vestir... I el límit individual de cadascú és diferent, correcte. El barem.
Vestir un discurs respecte com no ens deixen construir una Europa segura que tenim a disposició, és facilíssim. I lligant-ho amb el que deia la Sara, no? Amb un preelectoral, amb un discurs preelectoral, aquí hi ha un filó, per segons qui vulgui, que és molt difícil de contrarrestar, sí, perquè llavors te'n vas a la teoria i als drets fonamentals, però que llavors ja saltes de l'imaginari concret per anar a una diguem, a un discurs més de relat i més conceptual, no, del
vegades...
que signifiquen els drets fonamentals.
Carles, aquella una pila de gent que i ho poden compartir, diguem-ne, la gent des de casa seva, jo no tinc res a amagar, a mi m'és igual, que
sí,
feeling,
sí, sí,
a canvi
sí, sí,
d'estar més segur,
però jo, no? Vull saber llavors, si en el meu barri, ostres, jo no tinc res a amagar, i
això.
Vull saber si al meu barri hi ha algú que està fugit, que el busca la justícia, hi ha algú que és un violador de nens, hi ha algú, jo això ho vull saber. Llavors això és molt fàcil d'articular un discurs respecte a una de les bandes, que és aquesta, i l'altra és molt complicat d'elaborar, perquè és molt conceptual i molt intern de drets fonamentals, que signifiquen que es pot acabar fent amb les teves dades, que vol... Quanta gent no està donant les seves dades genètiques a laboratoris perquè els hi donen no sé quants diners, perquè, ah, oh, que guai, però què estàs dient? Estàs venent el teu futur, diguem, no? El teu i el de les teves generacions futures, no?
9:38. Em permets un moment, Lluís, i va ser que li volia fer una pregunta, però permetem que afegeixi, perquè ens està escoltant fa uns minuts, el Geni Roca, que és l'expert en transformació digital d'aquest programa, i aquí sempre acudim quan tenim dubtes. Hola, Geni, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Bé, i tu?
Feliç.
Feliç com sempre, no? Estava esperant.
Però no per la llei, eh?
No, ja.
Com ha estat d'ànim.
Com ha estat d'ànim en general, això és així sempre. El Genís, quan li preguntes com ha estat, diu feliç. Que no canviï això. Jo crec que l'última vegada que vas venir físicament aquí ens vas parlar d'aquella reunió que havia passat molt per alt als mitjans de comunicació que s'havia fet al Regne Unit, si no recordo malament, al Bletchley Park, que hi havia tota la indústria, hi havia alguns líders mundials, etc, per parlar de seguretat. Quan has rebut aquesta notificació de dir la Unió Europea és el primer territori que regula la intel·ligència artificial, què has pensat, Genís?
Que han fet un pisuerga.
Hosti.
Aprofitant que l'aigua passava per no sé on. Fixa-t'hi que estem parlant d'intel·ligència artificial, però a l'hora de la veritat el que estem parlant és de quins poden ser els sistemes de vigilància de la població, i el que estem parlant també és de donar marc legal a tot això que ja teníem al carrer, que són aquestes càmeres de seguretat al carrer, els sistemes per fer servir aquestes càmeres, els sistemes de vigilància. Vull dir que aquí s'ha aprofitat per donar cobertura legal a coses que tots els estats ja estaven fent i que encara no estaven legals. Això és el pisuergazo. Però després hi ha l'altre que està bé, i estic content d'aquesta llei, eh? Vull dir, penso que és una bona llei. També he dit que això... aquest costum que té Europa de posicionar-se amb els temes de tecnologia aportant en el món la regulació, perquè ja no som capaços d'aportar la recerca o la indústria o la innovació, nosaltres el que fem és posar-hi aquí la regulació. Mira, vam fer el mateix fa un temps amb el Reglament General de Protecció de Dades, que va posar en ordre a tot el món. Era una llei europea, però empreses com ara Facebook, Google, la van aplicar més enllà d'Europa, també als Estats Units, i és anar en compte amb com fem servir les dades de les persones. I ara hem fet el mateix, que és Europa fa un marc general de com s'ha de fer servir la intel·ligència artificial, i jo crec que acabarà sent una norma que influirà en com es fa servir a tot el món.
Mm-hmm. Dius que la part del que estàvem comentant ara, diguem-ne, les dades biomètriques, és la que potser menys t'interessa perquè s'ha utilitzat per regular-ho, senzillament, des d'un punt de vista estratègic de seguretat, però que deu haver-hi tota una altra banda que ha quedat una miqueta més al marge, o no?
No és que no m'interessi. Aquí han passat dues coses, aquí. Aquesta llei, ara en parlem, però es va començar a treballar... El primer esborrany és d'abril del 21... I nosaltres, la gent, les ràdios, els diaris, no estem parlant d'intel·ligència artificial fins desembre del 22. Vull dir, aquesta llei d'intel·ligència artificial va tenir un primer esborrany just al desembre del 22, va sortir ChatGPT i va petar-ho tot. Mm-hmm. Llavors, tot el plantejament d'aquesta llei es va tenir que replantejar.
Clar.
Perquè la realitat ens va superar. Calla que no es torni a passar, perquè aquesta llei, ara en Lluís ho explicava, abans no entri en vigor, passaran ben bé entre 12 i 24 mesos. Qui sap on serem en temes d'intel·ligència artificial d'aquí 12 o 24 mesos. En tot cas, millor tenir un esborrany de llei ara, que entrarà en vigor d'aquí 12 o 18 mesos, que no pas no tenir res, eh? Però a l'hora de pensar aquesta llei hi havia dos plantejaments. Hi ha una cosa que ens sorprèn molt, que és que la Unió Europea va per una banda i els països van per una altra. Que semblaria que la Unió Europea és la suma dels països, però...
Sí, això en sona.
Sí, no va així. Doncs la Unió Europea, per una banda, tenia el focus posat en una llei que protegís els drets de la ciutadania, i els països tenien el focus posat en una llei que defensés l'economia i la indústria, és a dir... que no fos cosa que per culpa d'una llei molt restrictiva les empreses no volguessin instal·lar-se o actuar a Europa, i per l'altra banda els estats també tenien molt interès en garantir que aquesta llei no privés a les seves policies de fer servir aquestes innovacions. Llavors, per una banda la Unió Europea posant focus en la ciutadania, per l'altra banda els estats posant focus en l'economia i en la policia, que és un rodolí.
Clar, o sigui, aquest és el punt clau per tu.
Per mi aquest és el, aquesta ha sigut la tensió que hi ha hagut. O sigui, si han estat aquí tantes hores maratonianes discutint i tot això, ha sigut perquè hi havia aquesta tensió. Quan un sector posava una llei, posava un aspecte més restrictiu, sortia a l'altre sector i deia no, no, si és tan restrictiu això té conseqüències econòmiques i en la seguretat. I aquí estaven tirant i arronsant, tirant i arronsant. Al final, a quines conclusions han arribat? Que a mi em semblen importants, que ara és a ser un model per tot el món. El primer és que han establert que els sistemes d'intel·ligència artificial s'avaluen en tres nivells, que són tres nivells de risc. El normal, una mica de risc i un risc insuportable, per dir-ho fàcil. Llavors, els de risc insuportable són els que tenen els nivells de restricció més alts. O sigui, quan te posen en aquest nivell 3, per fer-ho servir has de demanar de tot, eh? Vull dir, si consideren que ets a nivell 3 de seguretat o de risc, has de demanar permís, has d'ensenyar els algoritmes, has d'estar validat, és molt complicat. Hi ha molt poques coses que estiguin aquí. El que han fet ha sigut, en lloc de prohibir, posant-te en aquesta llista i prohibir, el que han fet ha sigut més aviat apostar per l'autoregulació i que cada estat decideixi que té en aquest nivell 3. En el nivell 2 hi ha els sistemes d'intel·ligència artificial que coneixem ara, que és el ChatGPT, etc., que aquí hi ha una novetat important, que és si un contingut s'ha generat amb intel·ligència artificial hauria de tenir una marca d'aigua que ajudi a identificar-ho per evitar tot aquest lío de les fake news i aquestes coses.
Imatges també, això inclou imatges i vídeos, clar.
Imatges, vídeos, que tot això tingui una marca d'aigua.
Que a mi la pregunta és, i això com es controla? Vull dir, si la nostra dificultat...
Aquesta llei... No, perdona.
Digues, què deies?
No, dic que el risc d'aquesta llei és aquest, que... la podrem aplicar? Europa serà capaç d'aplicar-la? I la tercera cosa que ha fet aquesta llei...
Perdó, abans de la tercera cosa, perdona, Genís, és que per mi aquesta és una qüestió fonamental. Si ara el problema que vam detectar, que és un dels problemes, suposo que n'hi haurà, s'entaràs, és que et colin com a fake news coses que no ho són, i per tant tot es converteix en un totum revolutum, entres a Twitter i no saps si una imatge és real o no, un vídeo és real o no, una notícia és real o no, si això és incontrolable perquè precisament el que és difícil és saber discernir si és real o no, no sé quin és el criteri, quin és el sistema que faran servir des dels diversos estats de la Unió Europea per decretar, doncs mira, aquesta imatge és falsa, vostè no ha avisat, multa. Perquè he vist multes de com és, Lluís, multa de 35 milions d'euros.
35 milions d'euros, o sí, aquí va, de la 15 o de 7,5, depenent de la infracció que facis. Però sí, aquesta llei contempla sancions importants per, tant per empreses com per estats si se salten la llei, sí.
Clar.
Que aquesta és la tercera cosa, que fixa uns imports econòmics. També es parlava del 7% de la teva facturació, coses d'aquestes. Mm-hmm. Això està bé, diguem-ne. Però pensa una cosa, si tu fas una imatge, tu generes una imatge amb intel·ligència artificial, sí, i ho fas amb una eina, per exemple, amb Midjourney, i a Midjourney, quan te genera la imatge, no t'ha generat la marca d'aigua,
sí. Ara
pots denunciar-ho, que ara no hi ha cap llei que digui el que s'ha de fer o el que s'ha de deixar de fer.
Clar.
Ara, si no, hi ha una llei. Llavors, el de Midjourney, com que no sap si qui l'està fent servir és un ciutadà disposat a anar a judici o un ciutadà que vol fer una cosa dolenta, diguéssim, per la cuenta que les trae, el que faran serà posar la marca d'aigua. Llavors, jo crec que la majoria de fabricants acabaran posant la marca d'aigua perquè la por a la sanció podria ser insuportable. I això està bé. Pensa una cosa, per exemple, ara quan Google va treure la seva intel·ligència artificial tipus ChatGPT,
Gemini, no?
Que es deia Bard, la que va treure la primera així, que era per xerrar, sí, amb ella i sí, per una estona i tal, la van treure tot el món menys Europa, perquè no tenia clar si era legal en els termes que hi havia a Europa. Llavors hi havia un tema d'inseguretat jurídica, d'això, si ara ho faig servir a Europa tindré problemes? Doncs ara hi ha un marc legal que obliga totes les empreses a que si volen actuar en el mercat europeu han de seguir unes condicions, per exemple posant a marca d'aigua. Què crec que passarà? Passarà igual, crec, que va passar amb el Reglament General de Protecció de Dades. La normativa aplica només a Europa, però ja que la faig servir l'aplico a gairebé tot el món. Llavors, jo crec que aquí Europa ha tornat a fer una contribució al món. Com que no la podem fer des de la innovació i la recerca,
i la indústria,
doncs la fem des del marc regulatori.
Sobre això, ara que has parlat de Google, suposo que, no sé si la resta ho heu vist, el vídeo aquest famós de Gemini, que és la nova intel·ligència artificial, i que jo el vaig veure ahir o abans d'ahir, i vaig pensar, hosti, quina por, una altra vegada, no? Que és un vídeo del seu producte, diguem-ne, en què es veu bàsicament una intel·ligència artificial gairebé parlant a temps real amb un humà que li va ensenyant coses, i li diu, a veure, explica'm què és el que veus. I diu, ara veig un tros de paper que acabes de posar al damunt de la taula. I el tio es fot a dibuixar, diu, unes línies que estàs dibuixant. I ara, doncs aquest dibuix a mi em sembla que és un ocell. I ara, i li posa un dibuixet d'aigua mal fet, així com faria un nen, home, doncs si està flotant a l'aigua vol dir que és un ànec. I llavors el pinta de blau, ui, no hi ha gaires ànecs blaus, n'hi ha un concretament no sé on. Em pots dir ànec en altres idiomes? Sí, tal, com es pronuncia això? I llavors comença a jugar a temps real amb l'usuari, i a mi em va impressionar molt, he de dir. Ara Google ha hagut d'admetre que està bastant falsejat el vídeo, que està editat per tot arreu. No sé si ho has pogut veure, Genís, i què n'opines?
Sí, però mira, ara a vegades quan truques per telèfon a un banc o una cosa d'aquestes et diuen, li informem que aquesta conversa serà gravada.
Sí.
Perquè sí, perquè per si de cas, val? Perquè si quedem
per la seva seguretat, normalment.
Per la teva seguretat, i també perquè quedi constància de que m'has acceptat contactar un producte o que m'has, no sé, m'has donat una instrucció, val? Llavors, t'adverteixo de que aquesta conversa estarà gravada. Doncs ara, si tot va bé, hauria de ser, t'adverteixo que estàs siguent atès per una màquina, t'adverteixo que aquesta conversa no l'estàs fent amb una persona humana, t'adverteixo que aquest dibuix no l'ha fet un nen, t'adverteixo que aquesta foto no ha existit mai, etc.
Sí, però el problema és que si no tens alternativa, ara reduint allò de si no accepta la trucada le atenderá uno de nuestros operadores, i saps que uno de los nuestros operadores són 20 minuts esperant una música, la marxa turca de Mozart, no? Per dir una mica així, és a dir, pot haver advertència però no pot haver alternativa, és a dir que tant en el diàleg amb empreses privades com amb institucions o fins i tot amb la construcció de discursos o amb la vigilància policial et poden advertir que allò no és un policia sinó que és un algoritme, però no et donen l'opció a desmuntar l'algoritme i viure fora de... No? És com els carrers, tenen càmeres. Et diuen, bueno, això t'ho estem gravant. Sí, però és que m'agradaria passar sense càmera. Ah, no, ja està instal·lat el sistema. Llavors a mi la preocupació és si hi ha un racó on no operar. On no hi arribi, de manera legal. És a dir, si aquesta legalitat també ens blinda que pot haver uns sistemes, fins i tot de mèdics, d'arxiu de dades mèdiques, en fi, coses o vitals, o de gestió del trànsit.
Que estiguin blindades.
O del trànsit aeri, que estiguin fora de la intel·ligència artificial i sobretot fora de la propietat de la intel·ligència artificial, que això és el que et volia preguntar. Perquè la intel·ligència artificial fa por, però és que a més és privada. Llavors, i a més és privada, és un oligopoli, perquè no hi ha 1.000 milions d'empreses fent això, hi ha 10, no sé quantes deu haver, no? Això també, des del punt de vista geopolític europeu, està en contra, no? Vull dir que quantes són europees, d'on venen, si venen de Xina, d'Estats Units, no?
Genís.
Però intento ser optimista, El comentari que fas, absolutament d'acord. Justament per aquestes incerteses o aquests drets que hauríem de tenir, calia un marc legal.
Sí, sí.
Perquè el marc legal que s'ha fet ara serà millor o serà pitjor, però és un marc legal. Fins ara no en teníem.
No, és correcte.
Llavors, nosaltres ara podem considerar que si estàs atès per un algoritme, has d'estar avisat. Vale, fins ara no en teníem. Tu dius, m'agradaria que hi hagués una alternativa... no algorítmica. La llei ara no ho diu, però caldrà una llei que ho digui. En tot cas, el que hi ha és una primera versió d'una llei. Sí. És a dir, per mi aquesta llei té mancances com les té la del Reglament General de Protecció de Dades, però jo prefereixo tenir el Reglament General de Protecció de Dades que no el que hi havia abans, que era que en pugui pugui, no? Doncs ara amb intel·ligència artificial passa el mateix. Fins avui era que en pugui pugui, i el primer lloc del món on s'ha posat una normativa a taula, que insisteixo, encara falten entre 12 i 24 mesos perquè s'implanti, però bueno, però ja la tenim, ha sigut a Europa.
I una cosa, hi ha un aspecte... Ah, perdona, no havies acabat.
No, sí.
No, hi ha un aspecte que també, ara estem parlant de jugar, de vídeos, d'imatges, però hi ha un aspecte que és el laboral. Hi havia una regulació, no?, sobre robòtica laboral també, per la idea de pagar, de que els robots paguessin impostos o paguessin una quota perquè estan teòricament traient la feina, no sé què. Tota aquesta aplicació de la intel·ligència artificial a processos productius i industrials també suposo que hi haurà una segona tongada de legislació per protegir tants drets laborals com la mateixa feina humana, per dir-ho d'alguna manera, no?
Suposo, vull dir, això ara estarem tota la vida, legislant aquestes coses. Ara, aquesta és la primera versió. Per exemple, hi ha un debat molt fort sobre si... S'ha parlat molt d'això, S'ha parlat molt sobre si era correcte que els legisladors que legislen això estiguin legislant això sense tenir grans coneixements tècnics sobre com es fa en què consisteix això de la intel·ligència artificial. Aquest és un argument cert. És cert que tu hauries de saber-ne molt per
aplicable
poder legislar.
Aplicable a tots els camps, Genís? Aplicable,
aplicable a tots els camps de coneixement. Clar, llavors és una miqueta de coll d'ampolla. Jo que m'agafo com versió 1, que ha anat el que els preocupa més. Un detallet, només un detallet per fer aquell comentari del Xavi que parlàvem abans. Només un detallet. Els usos militars queden fora d'aquesta llei.
Hombre.
Els usos militars directes.
No? Vaja.
Bueno, directes.
Sorpresa.
El que estem discutint ara són els usos policials.
Sí,
Estem discutint els usos policials, però que no ens baixi la guàrdia.
Yeah.
Els usos militars de la intel·ligència artificial estan exclosos a la base de la llei, els militars. Llavors ara ens centrem en els usos policials. Algoritmes de delicte predictiu,
Sí, sí.
Minority Report.
Minority Report, sí.
Reconeixement emocional. Predicció policial, reconeixement emocional, són uns conceptes heavy.
Inquietants.
Els militars estan fora d'aquesta llei.
Carles i... Respecte, la Iva, pobra, que l'he deixat abans sense.
Respecte al tema de les càmeres de videovigilància al carrer, si no em corregiràs, jo diria que ara la novetat, no?, seria que aquestes imatges s'incorporin a un circuit d'intel·ligència artificial, perquè ara hi ha la Comissió de Videovigilància, no? Sota el paraigües del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, cada càmera ha de passar un dictamen, que en principi hi ha experts, etcètera, que ho valoren, que s'ha de destruir aquestes imatges cada X temps, si no s'han fet mal, però que serveixen, diguem, quan se'n fa un ús correcte, i jo del Tribunal Superior de Justícia i de la Comissió de Vigilància me'n refio, perquè si un dia passa un fet, un accident, un robatori o el que sigui, es puguin captar aquelles imatges que encara porten...
Amb tota garantia.
El tema està en que això, aquest circuit...
Si en temps real entra...
Jo insisteixo en l'imaginari, no? Mentre en l'imaginari tot això estigués en mans de molt bones persones, doncs no passa res, però en el moment en què això es pot utilitzar per altres coses, llavors, clar, els senyors, abans Genís ho comentaves, no?, les empreses els interessarà més aplicar aquesta norma que no aplicar-la, però clar, les empreses que el seu negoci està en blanc, vull dir, amb les persones humanes normals, amb les persones, però en la part negra de la cosa, de la vida, no?, en el dark web i en els negocis de no sé què i no sé quant, clar, aquí ja té un forat, no?, que vés a saber. I llavors, per contra, Genís, i cap aquí anava, no?, aquí hi ha també un impacte, no?, entre els interessos, per exemple, de la ciència, no?, i específicament de la biomedicina, on lloa i alaba les possibilitats i capacitats de la intel·ligència artificial per predir i per posar models matemàtics, estadístics, etc. A l'hora, doncs, d'arribar...
De detectar si algú té un càncer o no, per exemple.
I a l'hora de resoldre amb tractaments i tal. Clar, hi ha un impacte entre la ciència, no? Perquè una cosa és, diguem, l'impacte entre la meva privacitat, que és molt valuosa, però l'altra és globalment, sí, ens imaginem que no sé quants centres d'investigació del món i d'hospitals del món estan interconnectats per intercanviar dades que en principi i conceptualment dius, ostres, doncs el que abans es devia fer manualment ara es pot fer en nanosegons, no? En principi, hòstia, és collonut, no?
Allò que hi havia un congrés, hi havia un metge que portava un casc que jo he trobat a no sé on, fixeu-vos, doncs tinc unes mira, fotos, oi, molt bé, llavors doncs allò s'ho portava això... l'altre metge cap a casa seva i deia, doncs mira, allò que m'ha explicat un altre, clar, això pot
tot
ser...
Tot això que ho han de tornar pum fent perquè s'ha de viatjar pel sí, món sí, i conèixer-lo, sí, sí, però a banda d'això, diguem, el concepte topa, no, a Genís, a l'hora de... perquè la ciència aquí quin posat hi té?
Sí, però aquí, fixeu-vos, el que hi havia fins ara era una insuportable inseguretat jurídica. Mm. Llavors, si tu eres metge, investigador, empresari, i utilitzant aquesta tecnologia i veies un recorregut i un potencial, a l'hora d'invertir i de posar-t'hi, el que tenies era molta incertesa jurídica. Clar. Això ho podré fer o no ho podré fer? Si tinc un sistema d'intel·ligència artificial que fa això, es pot o no es pot, etcètera, etcètera, etcètera. Llavors, jo crec que aquest era el gran problema que sí que crec que aquesta llei resol. És a dir, aquest tema que no estava legislat, i com que no estava legislat fas bé de ser molt prudent i tenir molta por jurídica, perquè recordeu una cosa, el paradigma dels Estats Units és si cap llei ho impedeix, tu tira.
Sí.
Bueno, aquí ho van provar,
però el paradigma europeu és exacte, en canvi el paradigma europeu és només ho pots fer si la llei ho diu. Són dos models d'innovació diferents. Als Estats Units és tu tira i ja apareixerà una llei que t'ordeni, i en canvi a Europa és vés en compte que si no està clar que ho pots fer, més val que no ho facis. Llavors, la situació actual, sense marc legal, era d'absoluta inseguretat jurídica. Ara, jo crec que la bona notícia... jo crec que és una bona notícia, que està molt bé que Europa hagi fet una llei que segur que és millorable i que l'haurem de retocar durant tota la vida, però ara tenim un marc legal que ordena. Llavors, si tu ets aquest